Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La lectura ha estat sempre un dels grans plaers del qual, incomprensiblement, res volen saber el 50% dels espanyols. La lectura forma part del plaer i de la felicitat. Res és més fàcil que posar de manifest els avantatges de la lectura sobre l'absència de lectura, la benèfica influència que té sobre nosaltres i el plaer que ens proporciona. Llegir és, abans de res, un exercici de la ment. La mou, la revoluciona i la desenvolupa sempre, produint-li aquesta inquietud que apunta quan coneixem altres àmbits i altres opinions. Llegir accelera el ritme de la nostra intel·ligència, l'enforteix, l'enriqueix, de la manera que caminar enforteix els músculs de les cames i ens fa més àgils. Llegir és viatjar, és conèixer altres mons, però també és conèixer altres àmbits de pensament tan vàlids com els nostres. Però per més que els governs posin en marxa polítiques de foment de la lectura i per més que les escoles s'esforcin a buscar mètodes per a despertar i alimentar l'hàbit de la lectura en els nens, el resultat dependrà també en bona part del que es facin a casa amb els pares i els nens. En una casa sense llibres, pocs nens seran capaços de llegir. Llegim, doncs, siguem feliços i deixem que ho siguin també els nostres fills. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps, arriba el cap de setmana i amb ganes de gaudir. Doncs atenció, perquè tindrem un cap de setmana amb ambient fred i alguns xàfecs dissabte. El cap de setmana estarà marcat pel pas d'una petita bossa d'aire fred o de dana per la vertical de Catalunya. No serà una pertorbació gaire activa, però sí prou per portar alguns xàfecs, sobretot dissabte. I és el moment de saber si algun tipus d'incidents a les principals vies de Catalunya. Ens ho explica des de COPE Catalunya Andorra, l'Eloi Moreno. Bona tarda, Eloi.
Bona tarda, Montse. Doncs ara mateix hi ha incidències a la C58 a l'altura de Terrassa per unes obres que provoquen retencions de fins a 3 quilòmetres en sentit Manresa. També es troba afectada la C16 al mateix tram amb cues d'un quilòmetre i mig. A la Ronda de Dalt, a Barcelona, hi ha congestions que poden arribar als 5 quilòmetres en direcció al Nus de la Trinitat i 3 quilòmetres en sentit Nus del Llobregat. I per l'operació sortida de cap de setmana hi ha circulació amb retencions a la C16 a l'altura de Cercs en direcció Puigcerdà amb l'entitat en un tram de 4 quilòmetres i mig.
Més informació ja sabeu al Servei Català del Trànsit. Eloi Moreno, gràcies i molta sort.
Gràcies, Montse.
No marxeu perquè d'aquí un moment a l'interna tenim moltes coses a explicar-vos, així que agafeu fila i passo llista, que ara comencem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran a Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mire, escucha esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe, nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte.
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de volver.
Avui t'estem explicant a la cadena COPE que els vigilants de seguretat s'han d'enfrontar a diferents incidents, però en el cas dels qui treballen en el metro de Barcelona n'hi ha un que és molt freqüent. Han de suportar la ràbia d'aquells als qui reprenen per conductes incíviques i violentes amb agressions salvatges com les de que estan produint darrerament. Anem primer amb les dades. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, l'any 2024 hi van haver 17 agressions a treballadors d'en metro i 111 vigilants de seguretat. I anem als fets. Els dos últims caps de setmana han estat dramàtics. Un vigilant de seguretat de 30 anys a metro va rebre un cop de grans proporcions a la cara. El brutal cop li va impactar de ple en un ull, que per desgràcia l'ha perdut. I el passat cap de setmana, un salvatge va apallissar un altre vigilant a l'estació de Glòries. Imagino que deus preguntar-te quines són les línies i parades amb més risc. Doncs pel que fa a les línies, la 1, la 2 i la 5 són les que sumen més fets delictius i les parades més conflictives, les d'Urquinaona, Plaça Catalunya, Universitat i Passeig de Gràcia. I és que en el cas dels vigilants de seguretat és molt semblant al dels funcionaris de presons. Tots dos col·lectius són víctimes d'anys de bonisme i permissivitat amb la delinqüència. Durant anys, la gestió de la seguretat pública a Catalunya, que s'ha basat en un concepte que desprotegeix els responsables de la seguretat, ja sigui vigilants de seguretat, Mossos o policies locals. Ara bé, a la vista que la violència de metro va a l'alça, Transports Metropolitans de Barcelona ha decidit que els vigilants portin gas pebre per defensar-se d'agressions. I avui, a Rere COPE Catalunya i Andorra, ens ha acompanyat el Sergio Sánchez de ADN Sindical. Raquel Álvarez, quins ànims t'han transmet que hi ha en els vigilants de metro?
Doncs de moment són pessimistes i els pesen sobretot aquestes darreres agressions a companys que han estat d'especial gravetat. I és que el Sergio ens apunta que s'ha arribat en un punt en què no només tenen inseguretat els vigilants, sinó que l'usuari ja està patint també aquesta sensació.
Muchos compañeros nos lo han trasladado. La gente salió con miedo porque hubo momentos de tensión porque la gente no sabía qué tipo de spray se iba a utilizar, si iban también a pintar también a los pasajeros. La gente salió porque la gente que empieza a saltar en los vagones no saben que se vaya a quedar el metro ahí parado. Toda esa inseguridad no se merece el ciudadano de Barcelona todos esos problemes de seguretat.
Els vigilants creuen que on s'hauria d'incrementar més l'acció és en mesures preventives.
El tema és temes preventives, és tenemos una policía que seguramente se entera de todas estas informaciones, pero si después ve los pocos efectivos a diarios que hay de vigilantes de seguridad en el metro, tampoco puede tirar de nosotros, porque ellos no están en el metro de Barcelona ni en Rodalías. Los vigilantes somos los que llevamos la seguridad de todas estas instalaciones. Entonces, si no se hacen estas medidas preventivas y están viendo de que no hay ni controles de interventores por la noche, pues tampoco se podría.
I ara faran anar el gas pebre per poder reduir els més violents i que vagin armats.
Esto ayudará que cuando hayan personas con armas blancas o peleas multitudinarias de gente, podamos utilizar el spray para evitar que la gente se nos acerque y poderlo reducir con mejor precisión. Es una herramienta de trabajo que va a ser muy sencilla porque con esto quitaremos la visibilidad de las personas agresivas y nos evitaremos utilizar la defensa o tenerlos que tirar encima porque encima para poderlo reducir.
El Sergio ens explica que cada any els polítics es posen les mans al cap del que està passant. Cada any els hi diuen que s'actualitzaran els protocols i demés promeses i cada any queden incomplides. Al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Jorge Pegorín. És un vigilant que ha estat agredit. Ens ha explicat que en els darrers anys detecta que hi ha més agressions i que aquestes són més agressives.
Jo, en mi experiència, lo que el tiempo que yo llevo trabajando en este servicio, hay mucha más agresión, son más agresivos, hay mucha arma blanca, normalmente esto suele ocurrir por la noche, servicios nocturnos y sobre todo los fines de semana, en donde zonas de ocio, de discotecas.
Ell ha estat agredit més d'un cop i és una situació complicada que no li agradaria repetir.
Bueno, en todo este tiempo hemos sufrido, o he sufrido, o he vivido infinidad de altercados, por así decirlo, de tener que enfrentarnos a gente con arma blanca, gente que ha intentado golpearnos, en donde hemos forcejeado, obviamente, en donde muchas veces no hemos salido bien parados. Yo hace poco, no hace mucho, sufrí una rotura en la fibra por detrás de una pierna al intentar detener a una persona que nos estaba agrediendo y tirando piedras.
Però al final tot radica, entre altres aspectes, en que els vigilants no tenen la mateixa consideració que els agents de l'autoritat.
Muy, muy complicado, muy difícil actuar ante según qué situaciones. Vale lo mismo pegarle a un vigilante que pegarle a cualquier usuario, ya que nos agredan y demás, no tiene un valor añadido, no somos agentes de la autoridad, que es algo que también venimos pidiendo desde hace tiempo, que agredir o golpear, o en este caso como lo que ha ocurrido con un compañero hace poquito, que creo que está en todos los medios y lo han nombrado, que lamentablemente ha perdido la visión del ojo o el ojo como tal, a esta persona le va a salir lo mismo. No le va a costar nada si fuese un mozo, un urbano o demás, y tiene carácter de la autoridad, sí que sería otra historia de la que estaríamos hablando.
Els sindicats denuncien que els vigilants treballen en condicions d'estrès elevat, amb equips insuficients i sense descansos adequats, la qual cosa augmenta el risc d'incidents.
Avui és un plaer saludar a Daniel Cirera, que és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona i president del Partit Popular de Barcelona. Senyor Cirera, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Escolti'm, què està passant amb el tema de seguretat al metro? Què és el que està fallant?
Bueno, el que està fallant són moltes coses, no? Està fallant que els vigilants de seguretat del metro no tenen suficients efectius, no tenen eines per poder afrontar una situació complicada, a més no tenen la consideració d'agents d'autoritat, patrullen sols pel metro, no disposen de mecanismes de defensa com el gas pebre, i per tant nosaltres el que volem és no només defensar els vigilants dels metros, sinó garantir la seva seguretat i també la dels usuaris. Pensa que l'any passat es van produir 111 agressions contra vigilants de seguretat al metro de Barcelona.
Així és.
i clar, i s'ha convertit a més en un forat negre de la inseguretat, de delinqüència, dels furs, de les estrabades, de les agressions sexuals, d'incivisme, o sigui, s'ha d'aturar.
Es podrien haver evitat, per exemple, aquests dos últims que ens hem assabentat, per exemple, el del company que va perdre l'ull de la cara després d'una agressió, es podia haver evitat amb més mesures de seguretat o que hagués reaccionat la policia o els Mossos d'una altra manera?
La veritat és que és molt difícil dir que això es podria haver evitat. El que sí que és cert és que si un vigilant de seguretat, en lloc de vigilar sol, vigila amb una altra persona, si en aquelles parades que estan detectades i se saben quines són i aleshores a les que són es produeixen més fets violents, més agressions, més vandalisme, doncs poses més seguretat. Si quan en el metro, quan els vigilants de seguretat actuen en el metro, no tenen la mateixa consideració que la que vostè i jo en el metro. Tenim la mateixa autoritat. En canvi, si hi ha un mosso d'esquadra en la sala de control i diu, escolta, actueu contra aquestes persones o hi ha un aldarull i tal, i ells actuen per mandat dels Mossos d'Esquadra, per tant tenen una consideració de gent de l'autoritat que ara no en tenen, no? Uh-huh. Si tenen esprais pebre i quan alguna persona s'apropa la poden utilitzar i per tant diguem que tenen mecanismes de defensa. O sigui, totes aquestes coses ajuden a que no es trobin absolutament sols, no? I després quan es produeix un fet com el que es va produir, que li van treure un ull a un vigilant, doncs el que nosaltres demanem és que l'Ajuntament de Barcelona es personi com a acusació particular contra els que han provocat aquest fet, no?
I per què creu vostè que és necessari aquest pas de l'Ajuntament?
Bueno, perquè al final els vigilants de seguretat es troben tots sols quan van a un jutjat, no? S'han de defensar ells mateixos, han de contactar un advocat, han de fer coses i és com, doncs, com crec que han de sentir a l'alè i el suport de l'Ajuntament i, per tant, que sigui l'Ajuntament qui es faci càrrec d'aquestes despeses de defensar o de, d'alguna manera, defensar aquest vigilant de seguretat que està fent aquesta tasca en nom de l'Ajuntament, en nom de l'autoritat del transport metropolità i en defensa dels ciutadans i que no es trobi tot sol. Perquè, al final, si no tenen efectius, si no tenen recursos, si no tenen eines, si no tenen suport i quan els agredeixen els deixem tots sols, doncs, home, crec que no és de rebut.
Mm-hmm. Per què s'ha d'esperar al febrer perquè tinguin aquest gas pebre els vigilants de seguretat, tal com va comentar l'Albert Valla, el tinent d'alcaldia a la Comissió de Presidència i Seguretat d'aquest gener?
Doncs la veritat és que nosaltres ja fa mesos que demanem que tinguin aquest gas perquè, a més, ho reclamen ells, no? Com fa mesos que reclamem que la Guàrdia Urbana de Barcelona tingui pistoles Taser i a l'Ajuntament, doncs, li costa, no? Fixi's vostè, fa 6 anys a l'Ajuntament de Madrid disposa de més de 300 pistoles Taser i a l'Ajuntament de Barcelona ara ha dit que licitarà per d'aquí un any i mig, 22 pistoles Taser per la Guàrdia Urbana, no? Crec que és... I a més la tindran els comandaments. Per tant, quan un guàrdia urbana tingui un problema, haurà de trucar a la central perquè vingui un comandament en la pistola Taser i li dirà al delinqüent, escolti, esperis aquí un moment que he trucat, perquè ja sé que sembla una mica...
Sí, sí, sembla un acudit,
no?
Sí.
Sembla un acudit al Mortadelo i Filemón, però és que és el que passarà, no? I per tant, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona s'hauria de prendre en sèrio la seguretat. Sense seguretat no hi ha llibertat i, per tant, deixar la Guàrdia Urbana o els vigilants de seguretat al metro a la seva sort és una cosa que no hauria de fer i que nosaltres, des del Partit Popular, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè els vigilants, la policia, la Guàrdia Urbana tinguin totes les eines perquè ens garanteixin la llibertat, que és molt important.
De fet, els treballadors d'aquest sindicat que van patir l'agressió al company li han agraït a vostè en primera persona que els recolzi, no? Necessiten d'algú que digui, escolti, estem aquí per ajudar-vos.
Bueno, es troben molt sols. A més, durant un temps, determinades forces polítiques han considerat que els vigilants de seguretat eren, doncs, diguem, unes persones sense preparació o amb unes condicions, doncs, que, bueno, no han tingut el prestigi que haurien de tenir. I nosaltres, doncs, considerem que són unes persones que fan una tasca exemplar. Jo mateix he anat a la nit, la setmana passada vaig estar patrullant amb ells a les 5 de la matinada per diferents línies del metro, veient de primera mà, que jo crec que és com millor es veuen les coses, no?
Sí, sí.
Els problemes es veuen vivint-los, no? I escoltant-los i veient doncs, que s'hi juguen la vida per un sou petit, per unes condicions laborals que no són les millors, i per tant aquestes persones necessiten que se'ls defensi, perquè defensant-les a elles estem defensant un model de Barcelona on els que incompleixen les normes, on els que agredeixen, on els que pinten els metros, on els que fan, doncs saben que tothom, o que com a mínim l'Ajuntament estarà davant seu, no?
Com ha de ser, perquè se senten totalment desprotegits. L'altre dia parlava jo amb el representant del ADN sindical i em deien això, que es veien supersols i que diu, clar, si nosaltres hem de cuidar a la gent que agafa el transport públic, qui cuida de nosaltres, no?
I, efectivament, efectivament.
Estan més sols que la una, a més ho ha dit així de clar, eh?
Sí, jo crec que aquesta forma de fer i de ser dels partits d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, que, bueno, pues que són tolerants amb els que provoquen incivisme, amb els que agredeixen, amb els que insulten a la policia o als vigilants, crec que això s'ha d'acabar. Barcelona necessita ordre, necessita un govern municipal que tingui molt clar que qui té drets és qui compleix la llei i que la incompleix ha de ser perseguit i no al revés. I això és el que nosaltres des del Partit Popular volem portar a l'Ajuntament, volem defensar i volem que sigui així.
Volem una ciutat segura, que a vegades, li dic, fa autèntic por, sobretot amb el tema de la il·luminació. Ja sé que s'està treballant amb això, però
sí,
a vegades
però,
mira,
fa por. S'està treballant, però no es treballa en la bona direcció. Fixi's vostè que la normativa, per exemple, tenir llum als nostres carrers garanteix la seguretat. Tancar les terrasses dels bars a les 11 de la nit fa que a partir d'aquella hora els nostres carrers tinguin menys llum, menys vida, per tant, més inseguretat. Sí. Hi ha normativa en districtes que obliguen a tancar la llum dels locals comercials a les nits. Per tant, estem aconseguint una ciutat encara més fosca, més tenebrosa, més insegura. I nosaltres volem precisament el contrari, que Barcelona sigui una ciutat segura on els nostres fills, les nostres filles, puguin caminar tranquil·lament pel carrer i no tenir les estadístiques tan salvatges que tenim on a la ciutat de Barcelona cada dia es produeixen 3 agressions sexuals.
La brutalitat.
I per tant, hem d'anar molt en compte, hem de prendre molt en sèrio la seguretat de la nostra ciutat.
Certament. Li agraeixo molt, Daniel Cirera, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona i president del Partit Popular de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres. I és pel bé de tots, la seguretat, que no estem parlant d'altra cosa més important que la seguretat. Gràcies, senyor Cirera, com sempre, una abraçada.
Gràcies a vostès, bona tarda.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 22 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra. Uf, entre las reuniones y cuadrar agendas, ¿qué estrés de vida? Por suerte, ahora hay compañías que te ofrecen tranquilidad, como O2, la compañía de fibra y móvil que cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Visita o2online.es o llama al 1551.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amor, te quiero, amor mío, te quiero.
En l'última dècada, Catalunya ha perdut uns 10.000 comerços, un 10% del total. 10.000 comerços que han abaixat la persiana, que no han tornat a obrir, canviant la fesonomia de molts barris que es queden sense la botiga de tota la vida. Darrere d'aquesta situació hi han diferents causes. No hi ha relleu generacional. Els joves no s'hi volen dedicar. És veritat que és un sector molt sacrificat, però és que l'administració tampoc no ajuda. L'excés de burocràcia els obliga a dedicar un munt d'hores a omplir papers, fins a 42 hores al mes. I a tot això hi hem de sumar la dura competència del comerç online. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I per això el sector diu que està cremat i ha llançat un SOS a les administracions. Aquí demanen, primer de tot, simplificar la burocràcia. L'Antoni Torres, que és el president de Pimec Comerç, ens ha posat un exemple molt concret. Una microempresa destina 41 hores al mes a omplir papers, que segurament es podrien estalviar, perquè 7 de cada 10 d'aquests papers ja els té l'administració.
De cada 10 papers que té, d'aquest demana, 7 els té. Una gran empresa pot tenir un departament d'administració que es dedica a fer tot això. Un comerç té 2,7 persones, 2 persones. Si una persona té que dedicar 40 hores al mes a fer paperassa o a buscar papers per entregar aquell altre ja té, això és un factor d'ineficiència, de costos, que no té, vamos, és espectacular.
Per tant, reduir la burocràcia doncs és una de les primeres coses que s'haurien de fer. També simplificar les lleis, que estan pensades més aviat per a les grans empreses, però que quan s'han d'aplicar a les petites, doncs tot es complica. Catalunya té el doble de legislació que altres comunitats autònomes i Espanya més lleis que altres països europeus. L'Antoni Torres ho resumeix d'una forma molt gràfica.
La frase diu, Estats Units innova, Xina fabrica, Europa legisla, Espanya complica i Catalunya li va quadrat la complicació.
I com estem explicant, doncs no hi ha relleu per mantenir aquests negocis. Aquest és un problema important. Costa molt trobar mà d'obra per treballar al comerç perquè les noves generacions prefereixen feines que no impliquin tant de sacrifici pel que fa, per exemple, als horaris o a la dedicació.
Un dels reptes, per tant, és engrescar els més joves perquè vegin que el comerç és una sortida professional atractiva. Perquè si no hi ha aquest relleu, estem veient que negocis històrics, centenaris, al final acaben abaixant la persiana.
Exacte, negocis com el Forn Pastisseria Llaràs, a Lleida, que regenta el Manel Llaràs, és un negoci familiar i ell forma part ja de la tercera generació. Va ser un dels primers establiments que va néixer pràcticament amb el barri i precisament el Manel doncs, vol posar en valor el paper de les botigues de proximitat en la vida dels veïns. Una referència diu que no es pot perdre.
El comerç són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat més de 60 anys, 70 anys moltes vegades i segueixen sent aquest punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas és el pa, amb el meu establiment, no? És una satisfacció perquè tinc aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no?
El Manel ens ha reconegut que cada dia costa més tirar endavant. Les coses han canviat molt des de que es va posar al capdavant del seu negoci i amb aquest panorama doncs, és poc engrescador per la gent jove.
Cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar i als petits empresaris, als petits comerços, ens ho fiquen la veritat que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i a lo millor no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments.
I no oblidem que aquest escenari ja prou complicat hem d'afegir els canvis en els hàbits de consum. S'està produint un procés de substitució dels petits establiments per les cadenes i els grans supermercats i la venda online doncs, cada vegada és més habitual.
Avui vull parlar amb el president de Barcelona Comerç, que és el senyor Pròsper Puig. Senyor Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant en el comerç a la ciutat de Barcelona i també arreu de Catalunya? Però si parlem de Barcelona en concret, què està passant, aquesta imatge de locals buits i persianes tancades?
Bé, jo crec que el primer problema que tenim és la manca de relleu. Fixa't que moltes persianes es baixen no perquè el negoci no funciona, sinó perquè no tenim relleu. Per tant, aquest és el primer problema que tenim. Després ens costa molt trobar també vocacions que vinguin cap al món comercial. Un altre dels problemes, i evidentment també agreujat pel tema dels locals, també. Jo crec que els locals aquí hi ha hagut un tema que no fa gaires anys podríem dir que les comptes d'explotació estaven dopades perquè hi havia la lau i això limitava també els lloguers. Uh-huh. En el moment que això s'ha liberalitzat, doncs clar, hem passat a competir tots amb uns preus que molts negocis són inviables.
De fet, hi ha molts negocis de tota la vida que han hagut de tancar pel fet aquest de no poder pagar el lloguer que se li demana avui en dia. És una llàstima, això.
Sí, 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 però estem en una economia de mercat i, evidentment, el que nosaltres demanem, igual que davant de les plataformes digitals demanem equitat fiscal, també demanem a l'Ajuntament i a les administracions equitat comercial, és a dir, que en els locals comercials es faci només aquesta activitat, perquè, clar, hi ha lloguers que s'estan pagant que a vegades és difícil entendre com se'n paga aquest lloguer pel negoci que es fa en aquest local, no? Per tant, el que sé que s'han engegat inspeccions i que realment, bàsicament, l'Ajuntament està a sobre d'aquest tema, però nosaltres el que reclamem per no expulsar el comerç local és això, no? Que els comerços es faci doncs, activitat comercial i punt.
Uh-huh. Clar, perquè què representa per una ciutat com Barcelona perdre comerç de proximitat, que tanqui cada vegada, cada dia, amb més botigues? Es perd teixit social, no? Es desnaturalitzen les ciutats?
Sí, 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 sí. Aviam, a part de ser una activitat econòmica, important, perquè representem un quasi 18% del PIB, vull dir que és important el que aportem a les arques públiques, a part d'això, clar, fem una feina social que és insubstituïble. Nosaltres a la presencialitat som imbatibles i fem un acompanyament del nostre veí, que normalment és el mateix que el nostre client, molt important, i això no té substitut.
I més, si parlem de l'arribada del comerç electrònic, imagino que per molts locals, no només d'oci, això també ha fet una mica bastant de mal, no, Prosper?
Sí, però jo crec que s'ha estabilitzat, eh? Semblava que plena pandèmia, recordem-se que deia postpandèmia que acabaríem amb el comerç de proximitat, i no ha sigut així, torno a repetir, que nosaltres amb la presencialitat som imbatibles. Nosaltres podem donar un servei i un assessorament a la gent que rarament a nivell digital es pot donar. És a dir, crec que sí que hi ha algun tipus de sectors que estan patint molt perquè, evidentment, és imbatible l'oferta digital, però en canvi n'hi ha altres. Per exemple, l'alimentació mateix és un dels sectors que s'han enfortit després de la pandèmia.
Uh-huh. Aixecar només la persiana, senyor Puig, imagino que ja això són uns calés, entri o no entri ningú a la botiga, no?
Són molts diners perquè realment se'ns ha encarit tot moltíssim. Parlem de lloguers, però en recordem-se en el pic aquell que va haver-hi tan bèstia del preu de l'energia, per exemple, no? Ara tenim un altre problema greu que està parlant amb el tema del retallar els horaris laborals, no? Quan el problema que tenim és que no trobem personal. I a mi em sembla molt bé que podríem dir que la jornada sigui 37 hores i mitja, però s'ha d'intentar que la gent pugui treballar el que vulgui treballar, perquè si no el que farem és repartir misèria. Jo crec que al final el que hem de fer és intentar que tothom es guanyi la vida el millor possible i ser capaços també des del sector comercial de ser, és a dir, de tindre aquesta capacitat de cridar a noves vocacions que s'incorporin en el nostre teixit comercial, perquè realment jo penso que és molt interessant.
Uh-huh. Jo moltes vegades, Prosper, el que faig és tanco els ulls, obro els ulls en un carrer i depèn de la ciutat on estiguis sembla que no t'hagis mogut del lloc, perquè totes són les mateixes botigues.
Sí, sí, això cada vegada passa més. Mira, nosaltres estem treballant des de la Fundació Barcelona Comerç amb el Parlament Europeu, farem el que serà la capçalera europea de comerç de proximitat, no? No vol dir que sigui Barcelona, s'estan fent les bases i anirem a concurs i li tocarà qui li toqui ser la primera capital. Pot ser que ho sigui Barcelona, però encara no ho sabem. Sempre es diuen el mateix, és que vosaltres teniu encara comerç i teniu comerç a tots els barris. I a més, us dona una visió de ciutat diferent que segons quin tipus de ciutats visitis. Per tant, tenim un tresor que l'hem de preservar. Vull dir, l'hem de preservar perquè encara nosaltres tenim la sort de que vagis on vagis, trobes un comerç de proximitat que dona un servei, i això es va demostrar moltíssim durant la pandèmia, que fa que tinguis més qualitat de vida. Bàsicament això. Sí que és veritat que cada vegada les ciutats, sobretot els centres ciutats, s'assemblen més.
Sí, sí.
I hi ha moltes ciutats europees, sobretot, que només tenen centre ciutat, i això és una pena.
Una autèntica pena. Doncs avui hem volgut parlar sobre aquesta història amb el Pròsper Puig, que és el president de Barcelona Comerç. Gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres i aviam com funciona aquest 2025. Pròsper.
Molt bé, esperem que funcioni molt bé.
Tant de bo.
I gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Capita el árbitro en el oído de Remiro.
Lo ha dejado sordo.
No.
Pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana, al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Estamos muy arriba, no podemos esperar más. Tenemos que saltar ya porque llegan los últimos días de la cuesta abajo de Mediamar.
Lánzate y aprovecha los precios que están por los suelos. Atrápalos en tu tienda en mediamar.es y en la app.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La dificultad para acceder a una vivienda sigue marcando el futuro de los jóvenes españoles. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, solo el 14,80% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vive fuera de casa de sus padres, lo que supone un retroceso de más de 4 puntos respecto a hace 5 años, puesto que en el 2019 se cerró con una tasa de emancipación del 18,50%. Hoy es un placer saludar a Ferran Font, que es el director de estudios de pisos.com. Señor Font, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Este no es un fenómeno nuevo, ¿no?
No, de hecho es un fenómeno que llevamos viviendo ya desde hace muchos años y sobre todo es un fenómeno que se ha ido acrecentando durante estos últimos años, sobre todo después de lo que es la burbuja inmobiliaria en que se ha venido infraproduciendo vivienda en España. El resultado ha sido que esa poca oferta ha descompensado el mercado y los precios han subido de una manera mucho más rápida que la capacidad de pago de estos jóvenes. Uh-huh. Estos jóvenes que durante estos años han sufrido pues no solo bajos sueldos, sino también temporalidad, precariedad laboral, lo que bueno, lo que al final les ha imposibilitado pues tener esa parte de ahorro que se necesita para comprar una vivienda. Dicho esto, si todos estos jóvenes han ido al mercado de alquiler, también se ha tensionado por ese lado. En definitiva, el mercado ahora mismo está dando la solución que necesitan los jóvenes para emanciparse, y de aquí que cada vez los españoles nos emancipemos más tarde.
Uh-huh. Estamos hablando que imagino que las comunidades, los sitios donde se verá más afectado, bueno, o que las cifras suben más, en el caso de los jóvenes, seguramente será Madrid y Barcelona, ¿no?
Sí, de hecho es donde se concentra una mayor demanda, porque ese fenómeno de la concentración de la demanda en las grandes urbes ya no solo es un fenómeno español, sino que es un fenómeno internacional, pero de todas formas aquí lo vemos que se traduce en forma de aumento de precios. Vemos como la parte de la vivienda de venta, tanto como la vivienda de alquiler, precisamente donde decías tú, en Barcelona, en Madrid, también en Donosti, donde estamos viendo no solo que los precios son más caros, sino que además también están subiendo a mayor velocidad. Podemos ver como en Donosti o Madrid pues ya está por encima de los 6.500 euros metro cuadrado, y en Barcelona pues alrededor de los 5.500 euros metro cuadrado. Esto significa que los jóvenes tienen muy difícil acceder al mercado de la compra. Si nos vamos al mercado de alquiler, también tenemos precios elevadísimos, lo que hace que los jóvenes prácticamente la única alternativa que tienen ahora para emanciparse, y eso lo hacen en más del 80% cuando se emancipan, es irse al mercado de la vivienda compartida. O sea, alquilar una habitación es la solución que mayoritariamente ahora mismo el mercado está ofreciendo a estos jóvenes que se emancipan.
Para un país como España, imagino que después de los datos del Eurostat, en el que se revela esto de que la edad media de emancipación en España es de 30,4 años, solo por detrás de la de otros países como Croacia, Eslovaquia y Grecia, bueno, da mucho que pensar, ¿eh?
Sí, de hecho es llamativo. Es llamativo sobre todo por diferentes aspectos. Es llamativo por el hecho de cómo ha sido la evolución de los precios respecto a la economía en general, pero sobre todo la evolución de los precios durante los últimos años, especialmente cómo está evolucionando el precio de alquiler, que tiene un mayor impacto en los jóvenes. También cómo ha evolucionado la seguridad y la capacidad de ahorro, así como la capacidad de pago que tienen los jóvenes. Y esto, dices, pues tiene un impacto en la edad de emancipación. Ya estamos superando esos 30 años, cuando si nos comparamos, por ejemplo, con Finlandia está alrededor de los 21, Francia está un poco por encima de los 23, es decir, que economías parecidas a las nuestras tienen una situación pues muchísimo más favorable para esos jóvenes que tienen que buscar una vivienda.
Ferran, desde el sector inmobiliario, ¿qué se espera para este 2025? ¿Que la cosa vaya peor, nos quedemos igual, o van a haber algún tipo de mejorías? Pero para ello me imagino que se deben implantar algunas medidas estructurales, ¿no?, que fomenten también la construcción de vivienda asequible y fácil para, también a la hora de pedir, por ejemplo, hipotecas y alquileres más accesibles.
Sí, de hecho, hay una situación paradójica ahora mismo en España, que es que la tasa de ahorro es muy alta, o sea, hay mucho dinero y hay mucho dinero en el banco. Lo que pasa es que sí que es verdad que se concentra pues en las personas mayores, o sea, sí que se concentra pues en aquellas generaciones que ahora mismo pues tienen los hijos que se están emancipando. Si esa red que tienen los jóvenes les ayuda a acceder al mercado de la compra, ahí hay cierta parte del mercado que puede quitar algo de presión. Pero lo que es cierto es que mayoritariamente lo que se necesita es políticas públicas de vivienda que puedan ayudar a estos jóvenes a emanciparse, no en forma de ayudas directas, que eso podría trasladarse a los precios, sí, pero quizás sí en forma de avales, y obviamente hacer una apuesta a medio largo plazo clara y con dotación presupuestaria clara también, pues para hacer mayor la oferta disponible, oferta de alquiler temporal, oferta de alquiler también pública y también accesible.
Quiero aprovechar, Ferran Font, director de estudios de pisos.com, para preguntarle sobre qué le parece el régimen sancionador que ha aprobado el gobierno para aquellos que no incumplen la ley de la vivienda en Cataluña, a los que incumplan.
De hecho, digamos que el régimen sancionador, al margen de parecerme algo desproporcionado, porque puede llegar a significar hasta 900.000 euros, sí que es cierto que que es un régimen sancionador que se hace desde la comunidad autónoma, que es la que tiene competencias para aplicar esa ley de la vivienda, que se ha hecho a nivel nacional, pero que solo se aplica a Cataluña, lo cual significa del poco alcance que puede llegar a tener esta ley. Dicho esto, es verdad que estamos recibiendo noticias que suelen ir, suelen atacar, digamos, a la confianza que pueden tener los propietarios de vivienda en alquiler, que lo que están haciendo, pues que cada vez vaya más de ellos que se decidan a pasarlo a alquiler temporal o alquiler vacacional. Esto hace cada vez menor, cada vez es más pequeña lo que es la oferta disponible, con lo cual los precios siguen disparados y la oferta para aquellos jóvenes que están buscando vivienda cada vez es menor, con lo que hay más competencia. Es una situación muy complicada. La situación del alquiler no tiene una solución sencilla. Lo que sí que pasa es sí que pasa por grandes consensos, y grandes consensos sobre todo que cuenten ya no solo con el mercado, sino también con aquellos propietarios que generalmente son pequeños propietarios, y en el momento que se ven desprotegidos o en el momento que se ven señalados, pues deciden eliminar sus inmuebles del mercado de alquiler y pasarlos, por ejemplo, al mercado de renta.
Bueno, en definitiva, la compra, lo que decíamos al inicio del programa, la compra sigue siendo una opción inaccesible para muchos jóvenes, de ahí esos datos de los que hablábamos anteriormente. Los jóvenes españoles retrasan su emancipación y el 85% sigue viviendo con sus padres. Como siempre, Ferran Font, director de estudios de pisos.com, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima, que de temas inmobiliarios hay muchos y mucho tema del que hablar. Gracias, buenas tardes.
Un placer, como siempre. Buenas tardes.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
¿Te acusan de conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol? En Castellarnau Abogados Penalistas somos especialistas en defender tus derechos. No permitas que una acusación arruine tu vida. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despachos en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93-343-6976.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Macaco, Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaumut y muchos más. Bajaré la luna
para que juguemos. En conciertos íntimos para solo 250 afortunados.
Empezamos el 22 de febrero con Macaco.
Entradas en casinobarcelona.com.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
COPE Catalunya i Andorra.
De juego. El número 1 de l'esport.
El Barça té trillat el camí a la Champions. Ara, el 100% de concentració per remuntar a la Lliga. I ho vivim aquí, amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Matías Saló. Escucha los partidos del Barça en tiempo de juego. Con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça a la vez.
Manolo Olivero, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella
i Guille Uzquian, amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
De dilluns a divendres. Evidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Set a la tarda, 50 minuts. Això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. El primer desnonament d'un veí de la Casa Ursola de Barcelona s'ha ajornat finalment a la matinada del proper dimarts. Estava previst que aquest matí a 11:15 passés, però hi ha anat una comitiva judicial que degut a la quantitat de persones que s'hi han aplegat per impedir-ho, s'ha acabat suspenent per motius de seguretat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, una suspensió molt celebrada entre els concentrats, unes 800 persones que ho consideren, doncs, una petita victòria, però s'ha posat una nova data a aquest desnonament, que, com deia, serà la matinada de dimarts. El sindicat de llogateres denuncia que es vulgui fer aprofitant la nit, pensant que no hi haurà ningú per impedir-ho, però ja avisen que hi tornaran. De fet, s'ha convocat una nova acampada davant de l'edifici ja dilluns a la nit. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, deixa molt clar que la protesta va molt més enllà de la Casa Ursola i marca un abans i un després.
Això no només va del desnonament d'avui del Josep, sinó va del dret a viure a casa nostra, a viure a Barcelona. La ciutat està en un pols. Avui, ara mateix, hi ha un pols. Entra fons d'inversió, entre aquells que volen els pisos per especular i aquells que els volem per viure-hi. Estem davant d'un desnonament històric. Ens hi juguem moltíssim. Ens hi juguem la ciutat i ens hi juguem el país.
L'Ajuntament de Barcelona celebra l'ajornament d'aquest desnonament i anima a les dues parts a seure a negociar. Un cas, el de la Casa Ursola, que ha centrat bona part del ple municipal que s'ha fet avui. L'alcalde Jaume Collboni ha retret als comuns no haver-ho aturat abans quan hi era Ada Colau. Presumeix Collboni d'haver posat fil a l'agulla amb mesures concretes per combatre l'especulació.
Per què no es va comprar la Casa Ursola? Directament li ha de contestar la senyora Sanz, no l'alcalde. El que l'alcalde li pot contestar és que estem posant les bases amb la regulació dels lloguers i, per tant, topant el preu dels lloguers, amb la prohibició dels pisos turístics del 2028, perquè pels especuladors no hi hagi incentius per tornar a comprar edificis sencers a l'Eixample. Això són mesures estructurals. I després venen les paraules, les frases i els focs d'artifici.
L'alcalde Collboni li demana als comuns que rectifiquin amb la mesura que obliga a reservar el 30% de vivendes protegides en les noves construccions a la ciutat, i és que ho avalen les xifres. Després de 6 anys només s'han construït 26 noves promocions d'aquest tipus.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que Catalunya torni a ser el motor econòmic d'Espanya, i per això ha anunciat un pla a 5 anys vista que mobilitzarà 18.500 milions d'euros públics.
Sí, diu el president català que serà la mobilització de recursos públics més ambiciosa des del 2010. Això sí, no ha estat capaç de pactar uns pressupostos per aquest any. Ho ha anunciat en una conferència davant de representants del sector econòmic, empresarial i social de Catalunya. Al sector econòmic li ha agradat la música d'aquest pla, però ara el que esperen és que es faci realitat. De moment, aquest full de ruta l'aprovarà el govern el proper dimarts. Senyor Yolanda Canales.
El president de la Generalitat calcula que tot plegat tindrà un impacte al PIB català del 5,7% en un termini de 6 anys i del 9,5% a 10 anys vista. També es traduiria en la creació de 78.000 llocs de treball. Per això aposta per un model de prosperitat compartida en contraposició a un model d'acumulació insolidària, en referència a la Comunitat de Madrid. El pla conté 200 mesures que giren al voltant de 5 eixos fonamentals infraestructures, coneixement, igualtat d'oportunitats, modernització productiva i bon govern. L'objectiu, segons ha deixat clar Salvador Illa, és que Catalunya torni a ser el motor econòmic d'Espanya.
Fixar-nos l'objectiu de liderar l'economia espanyola i de ser regió puntera d'Europa. En un horitzó de 10 anys, però si podem, en 5. Fer en 5 anys el que hauríem de fer en 10. Mobilitzar energies, recursos, posar en marxa tot el dinamisme de la societat catalana. Trencar els colls d'ampolla, desfer els nusos per ser la regió més pròspera d'Espanya i una de les més pròsperes d'Europa.
En el capítol de reaccions, Junts considera que Illa no és realista, tenint en compte que els pressupostos estan prorrogats, i des de Vox acusen el president de la Generalitat de fer promeses impossibles per amagar la seva debilitat i també la falta de comptes.
I el síndic de Greuges de Barcelona recomana retirar de totes les places de la ciutat els cartells de prohibit jugar a pilota.
Sí, recentment els veïns de la plaça del Consell de la Vila, Sarrià, s'han queixat a l'Ajuntament del soroll que provoquen els nens jugant a pilota i per això doncs, han demanat que es col·loqui una placa prohibint aquesta activitat. David Bondia, que és el síndic de Barcelona, aposta pel contrari, per retirar totes aquestes plaques i buscar un equilibri que garanteixi el dret dels infants a jugar i dels veïns a descansar.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba el moment dels esports amb els companys Esports Copi, com no, amb la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Arriba el moment de pentinar l'actualitat dels tres equips catalans de primera pensant en la jornada de Lliga i amb noms propis, Albert.
Sí, jornada 22, a més els tres juguen a casa i efectivament noms propis a cadascun dels partits. Per exemple, el Barça, que juga en un horari que no és habitual, el diumenge. A partir de les 2 de la tarda rep a Montjuïc l'Alavés. Doncs el nom propi és el de Gavi. Avui s'ha confirmat el que era un secret a veus, és a dir, la continuïtat, ampliació i millora de contracte de Gavi fins al 2030. Els detalls i més històries i la veu del protagonista ens la porta el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, companys. 1.000 milions de clàusula, igual que Pedri, la que va signar ahir, i fins a 2030, la mateixa durada. És el contracte de Gavi, igual que el seu amic Pedri, i amb una pujada salarial. Ha signat aquest migdia al costat del president Laporta, del seu agent, Joan de la Penya, de la seva família, a les oficines del Camp Nou. La següent renovació serà la d'Iñigo Martínez. Està tot aparaulat. Es firmarà, en principi, la setmana vinent, tot i que Iñigo ja anava a renovar automàticament després de la seva importància aquesta temporada. Qui ja ho ha fet és Gavi, que celebrava així i, pensant ja, han guanyat tots els títols amb el Barça.
Culés, estoy muy feliz de renovar con el club de mi vida y ojalá os demos mucha alegría esta temporada. Força Barça.
I una vegada que canvia el mercat, passin les següents setmanes, s'encararà la renovació de Lamin. Per cert, en clau, futurs i els tres dies que queden de mercat d'hivern, Christensen i Ansu Fati, hores d'ara aquest divendres, mantenen la idea de quedar-se. Per tant, no podria venir Rashford al Futbol Club Barcelona.
Es tanca el dilluns vinent, Dilluns vinent, dia 3 de febrer. Avui acomiadem el mes de gener. Doncs dilluns es tanca el mercat de fitxatges en aquesta segona finestra de la temporada per l'entrada i sortida de jugadors. Per cert, que està explicant Mundo Deportivo que l'Ajuntament de Barcelona hauria donat el vistiplau al Barça a la petició un cop la gira dels Rolling Stones no arrencarà, ni de moment es farà, arrencant per Barcelona, sí. Doncs perquè el Barça pugui continuar a l'Estadi Olímpic fins a final de temporada. Barça a la vés, diumenge, 2 de la tarda. I l'Espanyol juga demà davant el Real Madrid. És un dels grans partits. A veure si pot donar la sorpresa a l'Espanyol. Última hora del conjunt blanquiblau del partit. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha realitzat avui el darrer entrenament a Cornellà per preparar el partit de demà contra el Real Madrid. Brian Olivan és el gran dubte, tenint en compte que es va lesionar contra el Sevilla i és possible que no arribi a temps per estar recuperat. En el seu lloc jugaria Carlos Romero. Defensa aferrissada de Manolo González, de la identitat espanyolista i també del seu company de professió, Carlo Ancelotti. Parla sobre les opcions que té l'Espanyol demà de guanyar el Madrid.
A mi les carences que tinguin des de l'altra banda de la Diagonal em donen bastant igual, la veritat que vols que et digui. Nosaltres sortirem a competir, sortirem a guanyar, i el vestidor i cos tècnic estem molt convençuts de que amb el recolzament de la nostra afició, que no pensa això que has dit tu, demà som capaços de guanyar el Madrid o guanyar qualsevol equip de la Lliga.
El club ha venut més de 8.000 entrades, així que s'espera una entrada quasi rècord a Cornellà amb més de 35.000 espectadors.
Espanyol-Real Madrid demà a les 9 de la nit. I el Girona tanca jornada el dilluns, també a casa, a Montilivi, també a les 9, rebent la Unió Deportiva a Las Palmas, tot i que la notícia al conjunt de Mitchell és que a hores d'ara passa revisió mèdica per arribar cedit fins a final de temporada un ex del Barça, el migcampista brasiler Artur Melo. Insisteixo, arribaria sense opció de compra, cedit fins a final de temporada per part de la